La 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que el podeu seguir en directe des de les zones de l'FM al 107.3, o bé que podeu veure'l en directe des de l'Instagram, des del YouTube, des del Twitch. Tenim els nostres convidats a la tertúlia de divendres aquí a punt. Quico Marín, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Creuet, bon dia.
Bon dia.
Em vaig perdre la tertúlia de divendres passat. No sé si vau parlar de trens o no.
El divendres passat. Miqueta.
Una miqueta.
Una miqueta,
però em sap greu per en Quico, perquè està sent un tema que està durant molts dies.
La veritat és que vaig acabar...
Sé que el tema trens l'apassiona, però...
El tren durarà... No molts dies, mesos.
I tant.
I ja hagués hagut de començar ja fa temps, perquè que no van bé, ja fa molt temps que no van bé.
Sí, 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 això està clar.
I llavors, el problema més greu és que, esclar, estem en un moment on ens projecten, on ens diuen, on pel canvi climàtic i 400 coses més de les que es diuen, t'aconsellen de viatjar amb transport públic i que el tren és el més adequat. I resulta que no està en condicions d'acceptar aquesta realitat. El tren, tal com està ara, no està en condicions de dir, doncs, bueno, la majoria de ciutadans doncs agafa el tren. Jo recordo una vegada, era un dissabte, vaig agafar un tren que devien ser, no sé, a les 9 del matí a Figueres, una sola unitat. Anava a Barcelona. Ja
a Flaçà
ja es va omplir. A Girona hi anava gent asseguda a terra, en els passadissos. I a les següents estacions, bueno, jo aquella vegada baixava a Sant Celoni, però a Sant Celoni vaig tenir la imatge, em sembla que us ho vaig explicar alguna vegada, aquella dels metros del Japó, que empitxen a la gent perquè pugui entrar dins, doncs exactament igual. Jo ja quan vam sortir de Massanets, em sembla que després de Massanets ja vaig a Sant Celoni, no? Ja vaig començar a aixecar-me i intentar sortir, perquè vaig pensar
si
m'aixeco just que pari el tren, no tinc temps de baixar, no em dóna temps.
Sí, hi ha uns 7 o 8 minuts entre Massanet i Sant Celoni, que jo també faig el mateix. Quan vaig al metge a distància, ja a Massanet me preparo ja a la plataforma.
Ja, però és que aquesta vegada, si no ho feia, no baixava.
Perquè hi havia gent entremig i no podia
clar,
passar.
Clar,
gent asseguda a terra.
Però això passava abans, això passava abans, quan hi havia tantos motxileros i tanta gent
que feia
turisme a Portbou. També sortien les unitats o els trens en senzill, en vez d'en doble, i el de les 4 per la tarda, per exemple, jo me'n recordo, ostres, quin any seria? Pues seria entre el 95 i 99, anaven plens. I sempre anaven en senzill, i sempre anaven plens. I ja a Vilajuïga ja no entrava ningú.
Ja.
A Vilajuïga no entrava ningú.
Però jo t'estic parlant d'això de fa 2 anys.
Sí, a mi m'ha passat...
De fa 2 anys, un dissabte, i no hi havia motxileros.
Vinguem de Barcelona, divendres...
Bueno, perquè anaven senzill.
Mitja distància, vinguem de Barcelona a mitja distància, un divendres, no sé si eren 3-4 de la tarda, de Barcelona cap aquí, a estudiants de la universitat.
I tant,
jo estava sentat, hi havia gent a terra, bueno, el passadís al mig sentat, gent dreta, gent a tot arreu, anava el tren, si el tren tenia, no sé quantes places té, 300 places, doncs anàvem 700 persones, vull dir, allò increïble.
Clar, i una de les coses, amb tot el tema d'aquests accidents i tot això, una de les coses que s'ha comentat aquí al llarg de tots aquests dies que hem anat parlant, és el tema dels cinturons de seguretat.
Però és que els cinturons de seguretat... Jo, perdona, fins i tot en el cotxe, jo no crec que siguin un 100% seguretat. A vegades el que fa...
El cotxe sí.
Bueno, també et pot matar el cinturó, eh?
Sí.
A veure, depèn de...
Bueno, però veure, jo crec que els resultats que han donat imposat... a les proves...
No,
el depèn, resultat que han donat a les proves sap... és que el cinturó és més segur que el mal que fa, estic segur.
Bueno.
El que passa que en el tren van sortir... És que hi ha molts d'experts, molts de tècnics, tothom té un tècnic allà a la televisió, a la ràdio, i parla. Però no, les proves diuen que si tu te poses un cinturó en el tren, i em sembla que vam comentar-ho la setmana passada, com que te deixes estàs quiet al seient i es produeix una frenada tan grossa, una grossa frenada o una col·lisió, te pot fer mal en el coll. En aquest tens el sentit. El cotxe, com que ja te porta el cinturó d'aquí, ja no te deixa anar endavant. Te porta el cinturó travessat, ja no te deixa anar endavant i no tindries el problema en el coll, no? En canvi, en el tren sí que t'aniries cap endavant i te podria fer molt de mal i te deixaria destacat de cintura cap a baix.
I fins i tot et podria arribar a partir, no? Entenc.
Bueno, partir està en el cotxe, no hi ha problema, no? Però el tren no és... I a més, aquest cinturó, si queden sueltos, aquesta hebilla, si fan alguna cosa, aquest cinturó podria donar-te més cops i fer-te més mal que no.
No, però jo a veure, jo discrepo.
Jo crec que si els seients fossin una mica confortables i tinguessin un cinturó tipus cotxe, d'aquest que et queda, diguéssim, des de l'ombra fins a val pit, jo crec que això seria més segur. I per què no? Mira, vaig a donar-li, ja que és que jo crec en més en pagar un bitllet que toqui pagar que no amb això de gratis i malament, no? I per tant, per què no airbags? Perquè no el seient de davant que tens.
Mira,
tu, tens
jo, a veure.
O sigui, les mesures de seguretat...
I l'avió per què no té aquest cinturó
mesures,
que dius, Toni?
Les mesures de seguretat...
Sí, les mesures sempre es poden incrementar. No,
mai saps quin tipus d'accident tindràs
clar,
si aquesta mesura de seguretat el que et farà serà un bé o serà un mal. Jo tinc... sembla que us he explicat l'anècdota d'aquella amiga meva que va perdre un braç en un accident de cotxe.
No ho sé, ara no em sona.
Però després us l'explico perquè és genial. Bueno, pues, anaven a l'autopista i li va sortir un cotxe a la dreta i el conduïa el seu home i ell es va tirar més cap a l'esquerra i va estar amb les rodes de la dreta sobre aquesta espècie de coses que separen l'autopista.
La mitjana.
La mitjana.
Els New Jersey's.
Sí, i llavors doncs, esclar, va anar tot d'una sèrie d'estona... rodolant sobre la banda dreta del cotxe. Resulta que l'airbag de la seva dona es va obrir, li va trencar el vidre de la dreta, o sigui, en el moment de fer la moguda aquesta, i li va fer treure el braç a fora, amb el que ella va anar arrossegant el braç i es va quedar sense. Si no hi hagués hagut l'airbag, amb el tipus d'accident que van tenir, no li hagués passat.
Vale, però...
Bueno, sí, no.
És
sí,
evident
sí, sí,
que
sí,
l'airbag
sí,
salva sí, més vides sí, de que no la...
Però que la seguretat 100% no existeix.
No,
el risc zero...
I ara que he parlat d'ella, us explicaré l'anècdota, perquè és de jutjat de guàrdia.
Que eres carlana?
No.
Vale.
Quan ja es va estar una mica millor, doncs van decidir amb el seu home fer un viatge una mica d'esbarjo i així, i ja van anar al Canadà. I per anar al Canadà van triar un trajecte que feien a escala a Estats Units. No em diguis quin aeroport, perquè no sé quin. Però en aquell aeroport, per poder accedir, s'havia d'identificar amb l'índex del dit dret.
Ah, sí,
és veritat, això sí que ho havies
sí,
comentat.
Que us ho vaig explicar.
Això sí que ho havies comentat. Però l'accident no.
No, l'accident no, bueno, és això. Doncs esclar, vull dir, el gilipolles, perdoneu, de policia.
Del de duanes,
allà. Clar, que com no tenia braç dret, no li podia
passar.
I amb el nas no valia, amb el nas, no, posar el nas.
No, van perdre.
Bueno, és el que dèiem sempre, que les normes...
La burocràcia i les normes...
La burocràcia serveix, però s'ha de ser flexible.
Si el guarda que està allà, si jo veig una persona que no té, doncs que ho faci amb l'esquerra i si no li obro la porta, vull dir que ja es
pues,
veu que
pues,
no...
Pues no, pues fins que no va sortir sí, sí. El jefe perquè el seu marit va muntar el número i va començar a cridar i llavors el jefe va sortir a veure què passava i va dir, bueno, doncs que ho faci amb l'esquerra, però van perdre l'enllaç per el vol cap a Canadà.
Mare de Déu! Bueno, en fi, que la seguretat...
Bueno, jo crec que el tema de cinturons està clar de que el tren no el porten perquè seria més perjudicial i en canvi en el cotxe o en l'avió hi ha dos tipus de cinturó, un que t'agafa tot el cos i l'altre no només t'agafa la cintura.
El dels avions és només de cintura, no?
Per què?
No ho sé. Bueno, segurament hi ha una explicació pel
clar,
tipus
d'accidents. Perquè si fa una baixada de cop a l'avió, tu no surtis volant cap a dalt.
Val.
Clar. Clar, o sigui, si tu vas cap a baix, si hi ha una descompressió i fas una baixada...
L'avió, si té un accident, va cap a baix, diguéssim.
Clar,
no?
Ja, però vull dir, si hi ha una descompressió i l'avió fa un moviment d'aquest de cap a baix, tu te quedaries un moment gravitant en l'aire i te podries donar amb el cap al sostre. Llavors, el que fan és lligar-te la seient perquè no te moguis d'aquesta forma.
Sí, però quan el tren va a 200 i pico i surt de la via i surt disparat allà on no, els que estan a dintre surten disparats d'un costat a l'altre que no vegis.
No és el que va passar,
sí,
però
clar... A vegades és millor surt... Bueno, depèn.
Bueno, és que no tot crec, és
depèn. Quedar atrapat sense... Imagina't que no et mors i et quedes atrapat. I tens dificultat per treure el cinturó, per lo que sigui, per poder estar escapar i sortir. No, és que...
No hi ha res que faci que sigui perfecte sempre, evidentment. I que, a veure, aquests dies que s'està parlant tant de trens, jo sentia que els trens són dels mitjans més de transport més segurs.
I tant, igual que l'avió. És el mateix.
El que passa que quan hi ha un accident, com que porta molta gent, doncs és molt greu.
A veure, tot comença aquí amb l'accident de Córdoba.
Sí, hi ha hagut dos accidents molt excedits.
Vale, primer comença el... S'ha parat la línia de l'AVE?
Ho desconec.
No, la línia de l'AVE continua...
Després hi ha un accident a les vies de regionals, aquí a les rodalies de la Generalitat, Catalunya, i aquí es para tot. Per què es para tot? Perquè hi ha unes incidències comunicades que no estan resoltes. ¿Vale? Quan passa un tren i passa un maquinista o passa un tren de mercaderies, hi ha una incidència a la via, aquesta incidència se reporta al puesto mando o al CTC i el puesto mando obre fitxa. Aquesta fitxa va al Departament d'Infraestructures i el Departament d'Infraestructures té que anar a veure aquesta incidència i mirar si és necessària, urgent, reparar-la, si es pot reparar a la nit o es pot reparar durant la setmana, si es té que deixar passar el tren, a quina velocitat, si hi ha limitacions o no hi ha limitacions.
Tot això que acaba de dir, com que són treballadors públics, són 6 o 7 mesos.
No, és veritat, això no és veritat.
D'un departament a l'altre, un ha de fer l'informe...
Manolo no ha venit. Jo te puc dir que per l'àmbit de Barcelona...
Això vol dir que, com que ell és un treballador públic, també tarda 6 o 7 mesos.
Sí. Bueno, per fer una tertúlia de regidors tardem aquí un mes.
Fulano no hi és... Ui.
Llavors, què passa? Pues, incidències han hagut i hi hauran, sempre, pels quilòmetres de via que tenim.
Home, és evident, no?
Sí que és veritat que hi ha hagut una manca d'inversió. I les dades que tenia l'altre dia, i ara me'n recordo que les he apuntat aquí, imaginem-nos, a la Comunitat de Madrid va haver una inversió de 250 milions, em sembla, i s'ha executat el 116%. A Catalunya hi havia una inversió de 1.048 milions i només s'ha executat el 41%. Sí que hi ha una falta d'inversió, però... Sí que es fa.
Però per què no s'ha executat el 100% igual que
per Madrid? Per el que sigui. Mira, ara tenim un problema...
Desídia...
Ara tenim un problema perquè no hi ha diners.
Repartits. Digues que estan mal repartits, perquè si s'ha fet un 116%, vol dir que ens n'hi sobren un 16% a Madrid.
Clar,
però nosaltres hem arribat a Catalunya un 50, un 52, una cosa així, tampoc a la meitat. Però vull dir... Però en proporció, 1.048 en 250, si tu executes el 50%, són 500 milions a Catalunya.
Sí.
Però... Cuidado, eh? Sí. I a Madrid, 250 milions. ¿Vale? O sigui, s'han executat els diners, el que passa és que no s'executa tot. A l'altre dia...
Sí, potser és la comunitat que té més xarxa de vies.
Segurament,
de
segurament, també té una molta xarxa tal i qual. Però bueno, l'altre dia estàvem en una reunió i... I puc comentar perquè hi havia molta gent i segurament això és populi, a més ho té el Port de Barcelona, que és la que inicia tot el tema de mercaderies. A Rubí tenim un problema. Al túnel de Rubí hi ha una esquerda, s'ha anat una mica baix el túnel, tal i qual, i no passen els trens de mercaderies. Actualment la línia Portbou-Barcelona està tallada en Rubí per l'àmbit de mercaderies. De cop i volta ens presenten un pressupost de fa un any de 19 milions d'euros per reparar tot allò. Ja estava previst reparar aquella zona. Per què no s'ha fet abans? No ho sabem. Què ha passat ara? Pues que dona peu a que s'acceleri la forma de fer les coses. O sigui, ara tindran que treure licitació a aquest concurs perquè puguin reparar aquesta cosa de 19 milions i a lo millor al mes d'agost tallarem una altra vegada la línia perquè es pugui fer aquesta obra i millorar tota aquesta infraestructura. Què passarà mentrestant? Pues estan treballant en l'equip d'infraestructures allà per reparar, perquè puguin donar per almenys una via perquè puguin passar els trens. Però sí que es fan les coses. Jo dic que això que diu Antoni, no, passen 6 mesos. No.
El que passa és que les coses hem d'entendre que van molt lentes, que l'administració és molt lenta.
És molt lenta, és molt lenta.
I potser és aquest el problema.
A veure, és que és normal, mireu. Primer hi ha una incidència. Passa el maquinista i veu que hi ha una incidència. Molt bé. Ha d'anar-hi algú a veure la incidència.
Correcte.
Ha de fer un informe.
Correcte.
Que la incidència, hi ha unes pedres, no sé què. Allò passa per un... Bueno, passem per projectes, per un que s'ho mira...
Bueno, si cal fer un projecte, Toni, clar. Perquè si només és anar aquesta nit,
sí, sí,
reparar 4 coses... La línia Figueres-Portbou està plena, o estava plena de limitacions per aquests motius. Tu, que s'ha mogut una mica la via, que hi ha un desprendiment d'una al costat de la cuneta, o el que sigui, o de la trinxera, i es feia en un moment. La paret entre Llançà i Colera... la paret de costat dret o Colera llançar la costat dret, normalment quan hi havia tanta aigua també caïen roques d'allà. Doncs va un moment la vagoneta, van les desviacions i ho arreglen i ja està, i tornem a passar. Jo crec que aquí s'han juntat moltes coses. Una és l'accident de Còrdoba, un altre accident de Gelida, i això ha donat...
I després... de Massanet, no?
Sí, bueno, però...
de Vilafranca.
Sí, va haver-hi un impacte amb una roca, sí, que no va haver-hi ferits ni víctimes ni res. Va haver-hi un accident. Aquests 3 accidents, un amb moltes víctimes, l'altre amb una víctima del maquinista que estava en formació, pues dona peu a que passi tot això. Tot el que està passant ara, us dic la veritat, per mi és cosa política.
Però,
i ho dic així,
però passat ha passat, vull dir...
Passat ha passat.
Vull dir que no ho ha provocat
ningú. No, però la conseqüència d'això, que és veritat que es té que mirar, es tenen que fer les marxes de seguretat, marxes blanques, com diuen ells, i tal i qual, es poden fer. El divendres ja va haver-hi una marxa blanca que sortia de Barcelona fins a Girona, perquè la vaig posar jo en marxa, i es va revisar la línia. Pues aquella línia no es va obrir, i encara ahir estava tancada.
Clar, que vols dir que potser es podia haver anat obrint paulatinament els trams que ja estaven revisats, per exemple.
S'estan fent, s'estan fent. El que passa és que aquí ningú posa el cascabel al gato, o sigui, tothom fa... I són els polítics els que manen, que a vegades no tenen ni idea. Ja t'ho dic jo, que no tenen ni idea. Vale?
Però per això estan els tècnics, no? Clar. En principi,
vale.
Si jo sóc...
Però quin és el tècnic que surt valent i diu algo perquè després... Ja han hagut 2 destitucions, ja.
Sí.
I espera't a les que vindran ara. Perquè això hi ha una responsabilitat.
Home, és lògic, hi ha hagut vides en joc.
I per mi, vist el que vaig veure ahir en el Senat, i ho sento per en Martí, tot el Senat tindria que anar al carrer.
Ja fa temps que ho diem molts.
No, però no per la feina, si fan feina o no fan feina, per l'espectacle que van donar ahir. Quan entra el ministre... i els del PP i Vox comencen dimissió, i els de Junts, i els altres comencen dana, però què s'han pensat?
És un circ de mainada.
Això és un circ.
Un parvulari.
Quantes vides s'han emportat aquests 2 casos? Tu creus que es tenen que cridar-se així?
Mira,
només... Bueno, clar, sap greu, perquè hi ha hagut persones que han mort.
Minut 1 del Senat, entra el ministre i comencen a cridar-se uns i els altres. Quantes víctimes s'han emportat aquests 2 casos a Espanya?
Mm. Moltes.
I això és per dir-ho allà cridant? Aquesta gent no tenen una mica de coherència i de responsabilitat?
No tenen.
Això és el que està passant aquí, també.
Aquí
hi ha una guerra de partits. Està passant políticament.
Hi ha una guerra de partits que és una vergonya. El nivell polític que té ara mateix
però
Espanya...
Això s'haurien de posar d'acord davant d'una emergència com
però
aquesta.
Nivell,
per desgràcia, no només Espanya.
Sí, el nivell polític que hi ha ara al món, el nivell polític és denigrant. O sigui, ja no hi ha... ja no es deixa ni parlar l'altra persona, els replica amb uns continguts que
fora de
normals,
tot
no
són coherents.
És pitjor que la tertúlia d'un bar de treballadors normals, perquè tu pots dir, home, potser en un bar d'un club de golf la gent, com se suposa que són més espavilats, més llestos, més instruïts, doncs no arriba a aquests nivells. Doncs pitjor, estem en un nivell baixíssim de l'ambient polític. Estem en un nivell en què la gent es gira d'esquenes, ja passa de tot, la gent ja està... El ciutadà s'està posant una cuirassa que està fart de tot. Fart del tren que no funciona, fart de les autopistes que van a tope i van plenes.
I què s'ha de fer?
Funciona.
O sigui, ens posem la cuirassa i sortim a treballar igualment, o com ho fem?
La cuirassa és un perill, després ve un senyor tipus Milei, tipus això, que t'arregla el món, Vale? I llavors aquell és el que guanya unes eleccions, perquè anem així. I llavors,
però quan... no arregla res.
Però no arregla res i anem pitjor. Perquè el problema està en un problema enquistat de molts anys. O sigui, a mi em dona la impressió de que la societat en general anem corrent tants que ens oblidem per on passem, no? O sigui, anem tan de pressa mirant d'endavant corrent com bojos perquè volem un futur i no sé què, i no mirem el camí que estem fent, a poc hauríem d'anar a peu, a poc, mirant per on passem i el que
és
fem.
És impossible, Toni. I allò que la fem... societat va molt ràpid.
Sí, sí, i allò que massa. Fem, intentar fer-ho bé. Intentar fer-ho bé allò que fem, no?
Això és la política de l'aquí i ara, d'estar present.
El vol gallinaci, que li diu algú. No, no sé si ets tu, Maria, que algun cop ho has fet servir.
No, el vol gallinaci és el de com la política planeja les coses, en lloc de planejar les coses a llarg temps, pensant que, bueno, que el que vindrà després, en principi, si és una cosa pactada i està bé, la continuarà. Vull dir, no. Vull dir, són vols gallinacis que arriben a les properes eleccions. L'aquí i ara és una mica el que s'està posant de moda ara i que esperem que la societat comenci a funcionar, perquè hi ha molta gent que ho segueix, del mindfulness, no?
Mindfulness, o sigui, sí.
De l'intentar estar present, ser conscient, fer com deia en Toni, que saber per on camines i per on camines bé. Hi ha una frase que jo potser ja l'he dit alguna vegada aquí, del moviment ecologista que va començar amb aquell... amb en Rob Hoppins, que era professor de medi ambient d'una universitat, no sé si d'Anglaterra, no sé si d'Escòcia o de Wales, o de, bueno, és un moviment que es belluga, doncs van ser els que van començar a demanar a l'Ajuntament si en lloc de... al seu curs, en lloc de flors en els parterres públics, s'hi podien posar horta. Pues clar, els anglesos són i agafen l'enciam que necessiten aquell dia i aquí pues, seria diferent, no? Però bueno, i una de les de la màxima base en la que se senten per poder treballar, diu, a veure, diu, el sistema està tan podrit que no val la pena perdre el temps ni els esforços per fer-lo caure, perquè arribarà un dia que caurà sol.
Però quin dia serà aquest? I clar, com caurà?
Espera't.
I quanta espera't, gent ha de patir...
Espera't, deixa'm acabar la frase.
Perdó.
Diu, quan caigui, estem preparats per fer les coses d'una altra manera?
No.
Doncs comencem a treballar des de baix per començar a fer les coses d'una altra manera. Hi ha molts moviments de cooperativisme, de col·laboració, que s'estan movent. Mira, jo precisament... El següent cap de setmana, aquest que ve no l'altre...
Has d'agafar un tren, no?
Sí, me'n vaig a Madrid, que hi ha el primer foro per al decreixement, no? I a més m'hi he apuntat de voluntària sense saber què, ni com, ni
bueno,
com.
Però, bueno, una experiència.
Avui tinc una reunió online per saber com va tot.
Bueno, ja ens ho explicaràs, doncs.
Pues, jo penso que ja hi ha 400 persones inscrites de diferents entitats que estan treballant per una manera diferent de veure les coses. S'estan sortint cooperatives d'habitatge, estan sortint cooperatives d'energia que no es queden amb l'energia, sinó que s'obren a serveis. Per exemple, conec moltes cooperatives que van començar a ser una cooperativa energètica entre diversos veïns i que ara ja estan compartint, per exemple, llenya, transport compartit i diferents coses. Pues és una manera d'enfocar la societat fora de l'individualisme que la... en què el capitalisme ens ha abocat d'una manera bèstia i que només pensa...
Perquè la societat ha canviat d'una manera que abans hi havia una entitat, hi havia el president, la Junta, tenien una sèrie de socis, i allò funcionava durant anys i anys i anys, i tots anaven a una, i la gent... L'hem trencada, aquesta societat, amb enveges i coses, que al final queden quatre davant d'aquella societat, sigui del que sigui, és un ONG, una associació de veïns, i el que sigui. Queden quatre, els altres envejors, ui, no, perquè aquell, no sé què, perquè... I s'ha trencat tot, i ho hem espatllat tot.
Perquè ens inciten això,
sí.
A veure, a tu t'inciten... A fer el que tu... O sigui, només fa falta veure els anuncis. Els anuncis t'inciten a comprar això perquè seràs més guapo, a viatjar fins aquí perquè seràs més feliç. No sé si ho comentava aquí l'altre dia.
I precisament l'altre dia, el dimecres, era que parlàvem del tema de l'autoestima, de la pròpia imatge, no? Arrel d'una enquesta que vaig sentir que deia que, doncs, que moltes joves, sobretot més que nois, moltes noies que no se sentien satisfets amb el seu propi cos. Però és que, a més, aquesta societat vol que tu estiguis insatisfet per després vendre't els anuncis.
Clar, no, és que... O sigui, sembla que us ho vaig explicar aquí al principi de l'economia del vas... del vas d'aigua. No?
Sí, em sembla que sí.
Sí. O sigui, quan tu tens set, el primer vas d'aigua t'entra, bueno, el segon menys, i el tercer ja no et fa gràcia, ja no el vols. Llavors, la gent que es belluga per vendre't coses, el que et venen és la felicitat conscient que no s'aconsegueix mai. Llavors, sempre estàs desitjant comprar alguna cosa més que et farà feliç. I com que no ho aconsegueixes, compraràs una altra cosa.
I que
cosa,
no ho necessites.
I que no ho necessites. Un altre viatge, un no sé què. I aquí, tot i que jo crec que el capitalisme és conscient de que està arribant als seus límits per moltes coses, per moltíssimes. Ell mateix sap. I està aprofitant el que li queda. A mi bueno, em sembla que el Musk no sé quina bestiesa va dir últimament.
M'imagino un senyor que és el capitalisme, no? No sé per què. Un vell vellet, no?
No, això són unes tendències, suposo, no? Igual que la política. Però, són unes tendències de guiar-nos per un costat
sí
o
veritat...
per un altre en funció de lo que vulguin ells.
Però,
això
clar,
està claríssim.
Jo quan dic aquí la tertúlia, no? Que jo reconec que sóc molt ingènua i que molt massa idealista i així se'n va les coses, no? Però que jo dic, és que el sistema capitalista, això és el que deies tu, no? Que és conscient de que no està... I quin sistema posarem? No ho sé, jo no ho sé.
Venim d'una societat que a l'edat mitjana tenia un sistema, després va anar canviant, va anar evolucionant, hem passat segles, quan va començar el segle XVIII, per exemple, de la modernització i de les fàbriques i tot això, i hem anat passant, i d'aquí de les grans fàbriques del tèxtil a Catalunya, doncs ara estan a l'Àsia i tornaran, no sé per on anirem.
Primer baixar la velocitat.
Sí.
Perquè anem a una velocitat enorme.
Exacte. Massa ràpida.
Això per començar.
No, i a més a més, mires totes aquestes enquestes de problemes de salut mental, d'ansietats, bona part sí, és per aquesta velocitat.
Exacte.
I no és la velocitat dels trens,
no,
que si algú acaba de connectar...
I un apunt
d'allò...
del que deia la Maria, de que els calés hi són i a vegades destinen. Recordeu, no sé si esteu al cas, ahir Espanya va signar amb Airbus un contracte per la compra de 100 helicòpters. Doncs jo és allò que diu, podem comprar 50 i fer 3 hospitals. O sigui, és allò que...
No,
perquè I per què necessitem els helicòpters?
Per la defensa, no?
Sí,
defensa d'Espanya.
Claro.
No, hi ha de tot, defensa... hi ha de tot. És un pack. És un pack que hi ha helicòpters per la Guàrdia Civil, helicòpters pels bombers, helicòpters per la sanitat, per emergències, i hi ha...
Però el pressupost diu això, diu que s'han de gastar 50 milions en defensa i 2,5 milions en sanitat.
Jo trobo molt hipotètic això de la defensa, per mi és...
Bueno, però ho diu així i està aprovat pel Congrés i tot això. Mira, una dada que us vull donar que me deixava abans. Aquests senyors de la Generalitat han dit, i t'ho he ensenyat abans de començar la tertúlia, bono gratis.
Uh-huh. Sí, que estava parlant precisament d'això.
Per Rodalies, que pots anar demà a buscar-lo i tens durant un mes renovable, un altre mes, durant 3 mesos.
Jo també, encara que no l'hagi hagut d'agafar, no el tingués abans.
Jo també tinc un bono gratis.
No,
vas allà a la màquina,
pitxes
i te donen bono gratis. ¿Vale? Figueres, Barcelona, o Portbou, Barcelona, o les Rodalies de Barcelona, el que sigui.
Però per què? Perquè estan fallant tant?
Per guiar-te el moment que ells estan fent bé les coses. Jo pregunto una cosa. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que està ple a goma ara,
sí,
perquè no són gratis.
Perquè funcionen, no ho sé.
Que no han tingut cap accident. I
no, però ja que dona l'opció de fer gratis aquí i funcionen malament, perquè encara no estan totes les línies activades o tots els trams, el que sigui, i les circulacions, ahir deien que de Bellvitge a... La línia de Bellvitge només passava un tren cada mitja hora, quan normalment passa cada 5 minuts o cada 10 minuts, una cosa així, no? Ferrocarrils de la Generalitat. Que també sigui gratis pels usuaris. Perquè tota la gent que està treballant...
És molt més petit,
Sí.
És molt més petit els
però, escolta, Toni, tota la gent que no pot anar en Rodalies...
És veritat, perquè jo tinc un net que viu a Cerdanyola i treballa a Barcelona i diu que últimament agafar el tren és impossible.
Perquè no fa gratis. També la Generalitat això no els interessa. Hem de mirar el que ens diuen els polítics, hem de mirar el que diu aquest senyor que diu la, la Mercè, que,
senyor capitalista, el capitalisme.
Què fa? Què ens diuen? No?
Els,
diuen?
Els polítics són marionetes d'aquest senyor capitalista.
Que no existeix.
Però vols dir que els polítics també són capitalistes, alguns? Alguns que estan ficats aquí dintre? El senyor amic d'en Trump, que era,
l'Elon Musk,
era el primer capitalista que hi havia. Perquè ell volia que féssim això, posem, passem per aquí.
Pels seus beneficis.
Vale? Pues llavors aquí també passa el mateix. Espanya, França, Alemanya...
A tot arreu
deu passar el mateix.
Hi ha les grans... A veure, quan s'ha vist el cas d'en Montoro...
Bueno, un altre.
Un entén com les normes i les lleis que regeixen el funcionament de l'energia són com són, per favorir les grans empreses. Uh-huh. Vull dir que és...
Bueno, però de xupòteros i lladres i tot això hi ha a tot arreu.
A tot arreu.
Però hi ha una escala més amunt que diu, jo sin tocar nada voy a hacer que todos estos ganen dinero o voy a hacer que todos estos pasen por aquí per fer això.
Sí, és una manera subtil.
És que és així.
La societat està molt malament.
I la societat s'està cansant, eh?
I tant, tan fàcil que seria.
Ostres, vaig veure un reportatge l'altre dia que s'amaguen dintre de les cases una família que portava 17 anys amb dos nens nascuts a Amèrica, que són americans. No poden sortir de casa perquè tenen por que els agafin i se'ls emportin cap allà. No tenen la nacionalitat, ells dos, ni res, però fan 17 anys i estan treballant allà. Saps què estan fent els veïns? Els hi van a comprar i tot.
Sí.
No surten de casa, no van a l'escola els nens, els hi porten el menjar, els hi porten tot, tot el que necessiten els veïns. I no surten de casa perquè les patrulles aquestes...
Però els nens sí que són americans, llavors sí que podrien sortir.
No, els nens... Que tinguin el color una mica...
Els nens se queden, però ells se'n van. Ja ho tenen previst, ja ho tenen... Va sortir a TV3, un reportatge molt maco.
Va sortir l'altre dia una senyora trucant, una senyora blanca, trucant a la policia al ICE perquè vinguessin a buscar un que hi havia allà de pell diferent perquè no era americà, i era un indi, o sigui, era un americà. L'americà més autèntic que pot haver-hi són els americans... Els indis, digue, que són els que
si
vivien
no,
allà.
Si taronja, no.
Sí, sí, però ara sí, estan en un moment...
L'Amèrica és taronja.
Sí, sí, sí. O sigui que volen expulsar i penseu que la societat
estan
americana...
Estan oblidant de la seva història, em sembla.
La societat americana és molt més racista que la societat europea. Nosaltres hem tingut les colònies, hem estat, que si els anglesos...
Home, hem fet moltes coses malament.
Sí, molt malament, però no som ni una part, ni una desena part racistes de lo que són racistes la societat nord-americana.
Pensa que la societat americana és fruit, i també a Austràlia, em sembla. O sigui, a Anglaterra es va treure els presoners de sobre i els va enviar. O sigui que, en principi, els colons, els primers colons d'allà, eren delinqüents. Ho sento, però era així.
Sí. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, que crec que el senyor capitalisme m'està trucant. Vinga, va, fins ara.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música. A Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
Descobreix la revolucionària màscara MyMask d'Optipunt Doctor Zaven. Una innovadora eina de llum dissenyada per alleujar els símptomes de l'ull sec, vermellor, picor i visió borrosa causat per factors com l'ús extens de pantalles digitals i altres condicions mèdiques. La llum vermella modulada, MyMask, millora la producció de col·làgen i elastina, una solució única amb un enfocament integral per millorar la salut ocular, proporcionant una resposta eficaç a les necessitats dels nostres ulls en l'era digital. Demana ara cita a Optipunt Doctor Zaven a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres, al 972 50 63 86 i a xarxes socials.
Tercera fira del joguet antic de Vilafant. El diumenge 22 de febrer, de 9 del matí a 3 de la tarda, a l'Àgora, al costat del pavelló esportiu de Vilafant. Joguets, còmics, discos, venda, compra, intercanvi... Recordeu, tercera fira del joguet antic a Vilafant. El diumenge 22 de febrer, de 9 del matí a 3 de la tarda, a l'Espai Àgora, al costat del pavelló d'esports de Vilafant. Us hi esperem!
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Tornen les curses solidàries a Vilafant. No et perdis la novena Tradeny Cursa. Vilafant en marxa contra el càncer. El diumenge 8 de febrer a les 10 del matí a la piscina municipal de Vilafant. Pots triar entre recorreguts de 5 o 10 quilòmetres.
Les inscripcions en línia estan obertes fins al 6 de febrer a les 14 hores a curses.cat i també podràs recollir els dorsals presencialment divendres 6 de febrer de 17 a 20 hores i dissabte 7 de febrer de 10 a 13 hores al Centre Cívic Les Mèlies. O diumenge 8 de 9 a 10 hores a la piscina abans de la sortida.
Per només 11 euros, a partir d'11 anys, gaudiràs d'activitats com zumba, taller de maquillatge, música amb el DJ Xavi Buixó i DJ Alegre. I tancarem amb un taller de la Colla Castellera de Figueres. Tothom rep avituallament amb botifarrada i fruita. I els primers 700 inscrits majors d'11 anys rebran una samarreta especial de la cursa.
Participa i ajuda a lluitar contra el càncer. Ens veiem a Vilafant.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Som-hi, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. El senyor Capitalisme no m'ha trucat.
Millor.
A mi m'han trucat dos vegades, no sé si serà un d'ells, perquè no és una llamada oculta d'aquestes.
Ah, potser sí que era el senyor Capitalisme.
A mi estava sentint el que estava dient.
Però s'enganxa amb urpes i dents a la societat tal com està muntada. El que passa és que no m'imagino... O sigui, sembla que Capitalisme va enganxat a... el que és evolució tecnològica i a progrés,
sí,
no?
Sí, correcte, però d'un benefici.
A consum. Si no hi ha consum,
amb un benefici,
això no funciona.
No. A mi em deia ara la Maria això de deixo a banda el tema de les renovables per posar-me al tema social. Però veus, és el que intenten que fem, que abandonem les idees que tenim perquè ells se'n surtin amb la seva i ja diguin, ja ho tenim, ja està. La societat ja ha abandonat això, ja no posaran pedres en el camí, podem fer el que
no, jo penso que si em poso amb lo social és precisament per seguir posant pedres al camí.
Ja, però serà ja d'una altra forma, no serà tal, no serà tan directa com
no,
el tema de les
mira,
energies renovables.
Ara les
no?
energies renovables se'n parla a tot arreu i des de tots els punts de vista. Vull dir que és un orga de grills tan gran que ja no saps a qui fer
I
cas.
I no es posen d'acord?
No, i ni se'n posaran.
Ni es fan bé les coses?
No, tampoc, es fan molt malament.
Jo me'n recordo, això que ha parlat Antoni abans dels polítics, vull dir, el que deia en Callahan quan el teníem aquí fa dos anys, que per ser polític s'ha de tindre uns estudis o el que sigui, perquè si no, amb aquesta colla que tenim ara...
Bueno, de fet, en Callahan deia que ens acabaria governant la intel·ligència artificial.
Bueno. Ja veurem si els polítics volen això, també.
Bueno, mentre es cobrin...
Bueno, sí, llavors poden ser els títeres de la intel·ligència artificial.
Ah, pot ser que sí, pot ser que sí. Però tindrien que tindre uns estudis mínims, tindrien que fer un examen abans
sí,
de presentar-se, no
però,
sé, alguna cosa.
Mireu que la societat de consum és tan ràpida i tanta cosa. Jo aquest matí parlava amb els companys allò que dius de broma, no? I sortia la notícia de que a Londres estan en marxa ja els taxis, fa temps que estan als Estats Units, a moltes ciutats als Estats Units, i avui comencen a funcionar a Londres els taxis autònoms. Allò que que tu crides per l'aplicació i un taxi, el taxi et porta, no hi ha conductor, no? I dèiem, però això, bueno, també tenim línies de metro, la L9 a Barcelona, sí, que ja van sense, sense xòfer. Sí. I això, de mica en mica, a mesura que vagi evolucionant la IA, ara parlem molt d'intel·ligència artificial i utilitzem nosaltres la intel·ligència artificial una miqueta en el ChatGPT o el Geminis per preguntar alguna cosa, no?
I tu saps quan gasta?
Sí, 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 no, però a part d'això...
Tant d'aigua,
sí, sí,
com d'electricitat,
però
d'energia...
Però a part d'això, que ara és una cosa que ens agafem de broma, i mirem a la tele i veiem un robot d'aquests, oh, els xinesos han fet un robot, o l'Elon Musk, no, tenen un robot que no sé què... I jo pensava, a veure...
Jo crec que no necessitem robots no, com no, no. El policia aquell dels Estats Units.
Que també dirigeix...
No, ni, que els taxis, ni que els taxis vagin sol, ni el metro, ni el tren.
Sí, sí, però de mica en
si
mica...
Si som una superpoblació i tenim que tindre feina tots, per què necessitem un taxi que vagi sol? Per donar-li a aquest senyor un subsidi que estigui tot el dia a casa sense fotre res i cobrar un subsidi? Cuidado, eh?
Bueno, aquí tindrem...
O que ens haurem de dedicar una,
però,
a una altra cosa.
Però amb aquesta... Però,
una cosa.
No, 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 perdona, però com que estem parlant d'aquesta societat de benefici econòmic, no, de guanys, si jo tinc una fàbrica de 100 treballadors, i clar, aquell treballador, un està de baixa, l'altre està malalt, ara aquell vol que li pugi el sou, ara ve el sindicat i em diu que no sé què... Ara imagineu-vos aquella fàbrica, que aquells 100 treballadors, jo els canvio 80 o 90, perquè hi haurà, sempre hi haurà alguna feina que els humans hauran de fer de moment, i puc posar, perquè aquells treballadors el que fan és davant d'una cinta corredera d'aquelles, agafen una caixa i la posen en un lloc. O sigui, una feina molt d'allò... rutinària, mecànica. Tu imagina't que allà hi pots posar un robot 24 hores de feina, no es posa de baixa, no es posa malalt, no sé què, tinc 89 robots o 100, i quan un està fotut, poso un altre. Vull dir, al tanto, eh?
Que... No, però jo vaig sentir, la notícia, jo.
Una de les coses que es planteja és que en aquesta societat les empreses que tinguin robots paguin impostos.
I tant.
Sí, sí. Això és el que deia en Jaume Torrent aquí, a la tertúlia.
Aquest és el tema. El robot, sí, que també però... pagarà seguretat social i pagarà impostos. L'empresa pagarà impostos per aquest robot.
Per aquest robot.
Però ara imagineu-vos que això exponencialment es va multiplicant. Clar, si ara tenim 2 milions d'aturats,
no, bueno, però llavors
10 milions d'aturats,
bueno, però si es paguen aquests impostos i llavors doncs, tu estàs, no tens feina però tens uns diners i llavors la societat, esperem que en algun punt hagi evolucionat una mica, et pots dedicar a cultivar altres coses, formar part d'una orquestra, d'una coral, d'un grup que va a pintar o a dibuixar, a fer teatre. Bueno, també hi ha el que no s'apoltronarà, però aquest acabarà gastant medicaments perquè acabarà malalt. Vull dir que jo crec, no sé, quan hi va haver la pandèmia, aquella, després de la pandèmia, quan et van deixar sortir a Barcelona, hi va haver una manifestació musical de no sé quants centenars de persones amb instruments diversos i gent que cantava, que van arribar a la plaça de la catedral i van fer un concert impressionant. I vaig, a mi se'm va posar la pell de gallina i vaig dir, ostres, que bé, no? Vull dir, i cada vegada hi ha més gent, més joves que toquen instruments i que saben música, que fan teatre amateur, o que, vull dir, que cultivar...
O que dibuixen, o...
Cultivar la cultura, participar en grups i fer coses, doncs pot ser un futur desitjable, per què no?
Però la intel·ligència artificial s'està utilitzant molt per crear... que jo feia la reflexió al nostre...
Per copiar, diràs.
Clar, però...
Perquè el que fa és copiar.
Però això, o sigui...
Copia.
Jo ho he fet, eh? Li passo tu un esquema d'unes idees i li dic, converteix-me això en un text redactat, no? Clar, la intel·ligència artificial el que hauria de fer és treure'm la feina feixuga perquè jo pugui crear, no al revés. O sigui, hauria d'escombrar i rentar-me els plats perquè jo pugui dedicar-me a escriure.
Això és el segon pas. D'aquí 4 anys...
Però
hi haurà
és al revés,
persona...
és al revés. L'estem utilitzant per fer cartells, per fer...
Per mandra.
Això és el principi perquè tu t'acostumis a la intel·ligència artificial. Això és el principi. I ho tenen estudiat, això. De mica en mica, poc a poc, i el que dius tu, d'aquí 10 anys, a lo millor tindràs un robot a casa que t'ho farà. Ja teníem la robomba aquesta que corria.
Sí, bueno, en tinc una que els com...
Doncs ara tindràs una cosa més gran.
Però l'haig de buidar.
Tindràs una cosa més gran, ja veuràs.
Aquesta, saps que envia el plànol de casa teva?
Ah, sí?
Sí.
Bueno, però
sí?
No és marca rumba, sí, el meu, eh? Sí, sí,
I per què l'envia?
No sé qui l'envia, però n'hi ha una d'aquestes rodones que es belluga pel pis i no sé què.
Tot això es ven.
Que envia el que...
Les dades, no?
Totes les dades de tot, de tot el que es pugui imaginar.
Hi ha gent, casa teva,
sempre hi ha gent que
la... Sóc que la tinc parada des de fa 2 o 3 anys allà, parada, que no la faci servir.
Sí, ah, jo sí que la faig.
Però això ho parlava aquest matí. Igual que parlava dels taxis aquests autònoms, que tu amb l'aplicació criaràs el taxi, com que geolocalitzarà, tu tens el mòbil a la mà, el taxi vindrà on estàs tu... pujaràs al taxi, li diràs, porta'm a Pont de Molins.
Això
aniràs...
sempre que no hi hagi una...
Una obra o alguna cosa diferent.
Apagón. Un apagón elèctric.
Sí. Com quasi passa abans d'ahir, que va haver-hi una diferència de la xarxa que Red Elèctrica va dir a les empreses grosses que deixessin de consumir, perquè si no teníem una altra... Hi havia una diferència entre el consum i la producció.
I podia... saps que els hi passa a les grans empreses,
i quasi
que quan passa,
pagon,
això, quan passa això, el preu de l'electricitat està per sota zero, sí. I no els interessa. I llavors ells desconnecten. Ells, si això arriba
els
a passar...
grans consumidors d'empreses desconnecten. Sí.
Però si no, són ells, són les empreses que desconnecten perquè no els interessa.
Sí, sí, sí.
I llavors la que una desconnecta és el que va passar l'altra vegada, es fa a l'efecte dominó, i llavors automàticament per seguretat es desconnecten les altres.
Sí, hi ha un sistema de seguretat que diuen que això es posa en marxa molt poques vegades a l'any i tal i qual, quan hi ha la diferència entre producció i consum. Avui és divendres, sí. El dimecres va tornar a passar. I el dia de l'apagón el que va passar és que va passar inso facto. No es va donar temps d'activar aquest sistema i va passar el que va passar. No?
Però això
que ningú sap encara.
Això de les grans empreses havia passat ja 4 mesos abans.
Sí. També?
Sí.
Pues llavors, Hidroelèctrica Espanya li diu a les grans consumidores desconectaros o deixar de consumir tanto perquè si no tinc una diferència molt gran.
Però això és molt normal, perquè si jo sóc el propietari d'una empresa de...
Però si no ho fas, t'ho faig jo.
Ja, però jo tinc una empresa de gas, eh? Tinc una central elèctrica de gas, i jo estic pagant el gas a 10 cèntims, una cosa així. I a mi me'l paguen, aquella llum, estic guanyant diners. Però resulta que posen el preu sota zero i perdo diners. Doncs paro la fàbrica.
Clar que sí.
Per què haig de fer llum?
No, però no és aquest el cas. El cas és que hi ha la diferència entre consum i producció. Llavors diuen, desconnecta't, perquè així tindrem...
Quan hi ha la diferència, també l'altra vegada el que va passar és que el preu va baixar per sota de...
Tot és calés. Tot és un negoci, tot és calés.
I, clar, no es considera que sigui un servei públic.
Sí, perquè no es recorda aquesta persona, aquest propietari de la fàbrica de gas, que dic jo, de la fàbrica de llum amb gas, que vaig a pagar, no me'n recordo que ahir o abans d'ahir he estat fent molts calés perquè anava molt més car.
Sí. No,
o sigui, només veus el benefici. Ai, no voy a ganar tanto.
No.
Sí, això...
Després, per exemple, sobretot en les elèctriques, que quan passen els números que han guanyat i els que han repartit, perquè tenen obligació de fer-ho, que si no ho farien...
Bueno, i a mi m'agradaria saber si el que et fan realment és això, sí.
Bueno,
les xifres que et donen...
Ja,
això és com els bancs diuen, he guanyat 1,8 milions d'euros.
Ja, però bueno, això és el que jo penso, que una empresa que es dedica a un servei públic, com és l'electricitat...
Jo crec que és un servei públic, també, eh?
Doncs el que ha de fer primer és manteniment i bon funcionament abans de repartir dividends i abans de repartir... Però bueno,
avui han sortit ja a la tele o a la ràdio que ja han repartit els dividendos als bancs. CaixaBank, 15 milions cada dia guanya. Ha arribat a la xifra de 160.000 milions.
Quina vergonya.
Increïble,
eh? Vas a treure diners i tens 30... Bueno,
molts problemes.
O vas al mostrador i te treuen diners. Tu dius, vull treure 50 euros. 53 perquè me tens que pagar una comissió.
Sí. Pels diners meus que tu em guardes i que tu en estàs fent negoci.
El resultat ha sigut 15 milions cada dia guanya CaixaBank.
I després, per exemple, a la plaça de la Palmera...
I les elèctriques més.
Sí.
A la plaça de la Palmera, els dies que no són laborals, ja no pots entrar dins.
Ah, no?
No.
No te deixen entrar?
Han tret 2 caixers a fora.
I t'espaviles.
Molt
però
modern, molt...
Laborals vols dir que dissabte, diumenge, entenc.
Dissabte, diumenge i a les tardes, quan tanquen l'oficina...
Ah, d'acord.
O sigui, no sé
hi ha 3 caixers a dintre, en el rebador, diguéssim. Aquells 3 caixers no funcionen, només funcionen els 2 que estan ben bé al carrer.
I per què?
O sigui, n'han tret els 2 i n'ha queda una dins. Jo no sé si és perquè no hi dormi gent a dins o per què.
Vale.
Segurament
a la nit hi havia gent que es quedava a dormir allà i per tant, doncs, manera de treure-ho, es tanca i els caixers els tens al carrer.
Però després hi havia una caixa aquí dalt, al costat de...
Sí, sí, al carrer Empordà, aquí.
Sí, al costat de la Maller, no?
De la Maller,
sí,
exacte.
Sí, sí, Maller, sí. I fa un temps que ja va ser un rètol. Per un millor servei ens hem traslladat i ara teniu, heu de venir a la plaça.
Ah, ja l'han tret, aquesta d'aquí també?
Ja l'han tret. I després gosen dir, per un millor servei.
Sí, tenen la barra de dir per un millor servei, sí, sí.
Bueno, perquè si te posen en el cap ja que t'estan ajudant a tu, que t'estan influenciant, t'estan aconsellant... Capitalisme. Perquè ells perderan menys diners obrint aquella oficina i tu tens que desplaçar-te fins allà baix. Com te desplaces? Sí. Algú es vol anar en cotxe fins a la porta del banc, eh?
Sí, sí.
Ja tenim més consum, ja tenim més gasto, més contaminació, més tot. És increïble.
O sigui, no arreglarem res, llavors, no?
No,
és
sí,
molt difícil, Mercè,
crec,
molt
jo
difícil.
Jo crec que hi haurà... Jo a vegades penso que en Trump, tenim una sort amb en Trump.
Sí?
Sí.
Tu creus?
Sí, perquè és tan evident que la gent ha de reaccionar.
O sigui, farà reaccionar. Farà... És l'espoleta que farà reaccionar la societat.
Penso jo. Ell sí, no? I el Milei i el no sé què més, penso que al final...
Vols dir que no se contagiaran aquí, a Espanya i a Alemanya?
No ho sé, mira que
França.
Estan amb Vox i amb el que està fent el Trump, els de la dreta estan callant perquè no...
Bueno, no tu no ho veus a la tele, però si poses 13 canals...
Bueno, 13... els canals que són pro d'aquests partits.
Ah, no, jo és que no, ni un ni l'altre.
Jo he seguit aquesta notícia dels trens.
Fa 4 anys que està apagada aquella tele.
He seguit la notícia dels trens i mirava diverses canals.
Varios mitjans.
És increïble. Un diu A i l'altre diu B, l'altre diu C i l'altre diu D. És una passada.
I que amb una cosa com aquesta dels trens doncs hauria de ser una cosa fàcil.
Posa'm l'altre, imagina't.
No, és... Bueno.
Funcionen o no funcionen? Està oberta la línia o no està oberta la línia? No hi ha marge.
Què passa o què no passa? Que diguin què passa o què no passa, ja està, igual que el món.
Exacte.
Què passa o què no passa, ja està. Immigració, així, ja està. Per exemple, Espanya ha fet una regularització de 500 immigrants ben feta, perquè ja ho tenen previst en la Carta Magna i en el Congrés i tot això ho tenen ben previst, no hi ha problema. O sigui, que es pot fer i ja està. I només tenen un any de residència, eh? No és dir que seran espanyols. Un any de residència, res més. Bueno, aquest es cotitzen a nosaltres.
Una mica com en el projecte Oportunitat 500, que vam acollir durant 30 micropobles, vam acollir persones amb estatus de refugiat, que també l'Ajuntament li donava feina durant un any, després per alguns es va allargar a dos, però a partir d'aquí s'havien d'espavilar a trobar habitatge i a trobar una altra feina.
Això està bé si aquesta persona s'espavila i va a buscar els contactes.
Però és que jo sempre dic el mateix. Jo trobo superpositiu la regularització. És més, jo, les persones que ja estan aquí, jo els hi donaria totes les facilitats per tenir els papers en regla, perquè puguin tenir un treball estable, amb un contracte, que no sigui una economia submergida.
Exacte.
Que puguin llogar un pis, una habitació, el que vulguin, perquè tindran un contracte, tindran uns papers, perquè molts, si no, després diuen és que alguns cauen a la delinqüència. És que no els hi queda un altre remei, perquè és que no troben feina.
Ja,
si troben feina, estan explotats.
Però les regulacions s'han de fer amb criteri i amb cara i ulls.
Sí,
jo me'n recordo una regulació del PP que, en presentant un bitllet de metro o un bitllet de bus, ja podia presentar la regulació.
Nosaltres ja se'ns acaba...
Aquí passen d'un extrem a l'altre.
Sí.
Segons qui mana, segons qui està governant...
Se'ns acaba el temps. Hem dibuixat aquí un panorama. Jo me'n vaig una mica...
No, tindrem un bon cap de setmana. Un bon cap de setmana tindrem.
Però que es quedin a casa, que no va fent el tren, no?
Bueno, el tren de Figueres a Portbou no funciona, perquè estan fent la renovació de la catenària i encara tenim molts treballs, o sigui que no funcionarà. El bus.
Informació de Figueres a Portbou. Servei aquí a Ràdio Vilafant. Nosaltres ho deixem aquí, que tingueu un cap de setmana i ens retrobem el dilluns. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Bon cap de setmana.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.